Moltes gràcies als tres ponents per les seves visions tan interessants i tan diverses. No? Hi ha alguna paraula demanada, però per trencar el foc, si em permeten, abusaré del poder de la moderació i faré una pregunta oberta als tres ponents i que contesti qui cregui millor. Portem uns dies que ens hem comptat i portem uns dies remenant els números. Els que treballem amb números sabem que si els tortures convenientment sempre acaben confessant. El que passa que, dient-ho d'una manera molt simplista, a Catalunya som 2, 2 i 1. 2 que sí, 2 que no i un que no es pronuncia ni quan la cosa està tan tensa. Això si ho mirem des de l'eix nacional o identitari, com vulguem dir-li. Jo sóc dels que penso que si ens tornem a comptar tornarà a sortir 2, 2, 1. I així 2, 3 vegades. Jo voldria saber, creuen que és possible crear un altre escenari transversal en lo, no en lo ideològic, sinó en lo identitari i més homogeni en lo ideològic, de forma que es pugui crear un nou projecte de país? Perquè ara el que tenim és un fraccionament identitari molt homogeni, molt heterogeni, perdó, ideològicament. I jo ara proposo si podria ser a l'inrevés.
Començo. Teniu la paraula a tots tres, no?
Sí, era obert a tots tres.
Començo i ho dic amb molta brevetat. Jo crec que no és possible mentre no hi hagi un projecte cultural, és a dir, de cultura política, de concepció. En aquest moment només hi ha un projecte cultural hegemònic, que és el de la independència, i farem un país millor. I, per tant, mentre que no existeixin altres marcs de referència mentals que generin punts de vista, doncs això no és possible. I després també penso que no és possible canviar aquest 2, 2 i 1 sense que es produeixi abans un gran desgast, una gran pèrdua d'energies, una decepció per part de la gent, un pensar que tenim de superar les diferències i posar-nos d'acord sota altres principis. Mentre que això no es produeixi, mentre que la il·lusió, que és un motor positiu, però que si només és il·lusió i no té un horitzó clarament definit i de raó, un horitzó clarament definit per la raó, doncs té perills, mentre que només això funcioni així, jo no crec que sigui possible. Per tant, la meva composició de lloc és que evidentment cal treballar, cal esforçar-se, això no és una visió pessimista, però penso que el nostre país passarà durant un grapat d'anys per una situació difícil de patiment, de confrontació interna i externa, de no resoldre els problemes centrals. Ens hem oblidat que continua navegant aquí sota les greuges provocades per una crisi que s'ha redistribuït en quant a les seves càrregues d'una manera brutalment injusta, i que això té d'anar aflorant. I per tant, en aquest context, més el context europeu, més el context d'inestabilitat del Mediterrani, em fa pensar que fins que no estiguem en una situació molt, molt, molt difícil, no serem capaços de trencar esquemes i refer camins.
Sí, a veure, jo crec que, ja s'ha dit aquí, estem en una situació nova. Les coses no seran com han estat fins ara. El que passa que estem, insisteixo una mica, amb el títol d'aquella novel·la de Graham Greene, A Journey Without Maps. O sigui, estem en un viatge sense mapes. O sigui, i a mi, el dia abans de les eleccions, el divendres abans de les eleccions, el president de la Generalitat va dir una cosa que acaba de dir el doctor Requejo, no? El que estem fent no té precedents. I aleshores jo, això m'agafa una mica la cadira, perquè les coses que no tenen precedents tenen riscos que no coneixes, també segurament avantatges, no ho dubto, però tenen riscos que no coneixes. Després d'aquí, clar, en el fons, ja s'ha dit, no, és que hi ha divisions dintre de l'unionisme i divisions dintre de l'independentisme. Jo és que
abans no he dit res, però ara que estem ja amb el col·loqui, jo no vaig votar Junts pel Sí, ni harto de vino, perquè és un camí que no porta cap banda, però em nego que m'etiquetin d'unionista perquè no sóc unionista. El 1995 ja vaig escriure sobre l'estat català, vull dir, i he estat president del COC, vull dir, he sigut l'únic conseller que ha anat a parlar al Pi de les Tres Branques i ja està bé amb l'unionisme i independentisme. No? Si no hi ha més imaginació per crear altres etiquetes, doncs que se les guardin.
No, jo el que diria, amb la teva línia, perquè ho pensava dir en algun moment, o sigui, l'independentisme domina el llenguatge i el llenguatge el posen no sé qui són exactament, però hi ha un llenguatge que s'ha apoderat de la situació. Els hi explicaré una anècdota. Una anècdota que demostra fins a quin punt la situació, jo crec que s'ha deteriorat en aquest sentit. Sortíem del Palau Macaya en una sessió sobre el jihadisme a Catalunya, que estava el ponent era l'Albert Batlle com a director general dels Mossos, no? I aleshores amb en Joan Tàpia, que hi era, vam anar caminant des del Palau Macaya fins a l'Avinguda de Sarrià, que deuen ser 4 quilòmetres. No? I aleshores jo vaig... veia que mentre arribava cap a casa doncs hi havia una quantitat de tuits que entraven amb una quantitat no inesperada en aquelles hores de la nit o quarts d'una, no? I, bueno, vaig veure, i a l'arribar a casa els obro, si n'hi havia 200, i hi havia una foto feta per darrere, de nit, dos senyors ja grans, clar, cansats perquè era tard, i llavors arroba ella foix, arroba Jota Tàpia, dos vells unionistes derrotats, abatuts, caminen cap a casa perquè en el país que viuen ja no és el seu. Això està a l'aire, vull dir, això està a l'aire. I clar, jo no sé si sóc unionista o no sóc unionista, perquè però clar, a mi m'etiqueten aquest senyor, i llavors hi va haver un gran debat, i com diu, no, anava a tirar anava a llençar les escombraries, diu, mira, ja els tinc, ja els ha agafat. Bueno, i posa això, no? Jo el vaig bloquejar i no sabia mai més res d'ell, no? Però el que vull dir és que jo estic d'acord que el llenguatge i el discurs no el dominen doncs, els que han fet el discurs, el dominen, o sigui, la transició nacional, bueno, doncs tot això, d'acord, però hi estic d'acord, però difícilment, si tu no has votat independència, et diran unionista. No, és, bueno, és igual, si no has votat independència, et diran que ets unionista, la qual cosa jo trobo que és una simplificació, perquè el país té una pluralitat que es veu cada vegada que s'obren les urnes, que no és tan simple, o sigui, hi ha matisos, hi ha dintre... Després, una altra cosa, 1-2-2-1, aquí hi ha un tema que no ha sortit, o sigui, surt la dreta i l'esquerra, però a vegades pensem que la dreta i l'esquerra això ja està superat, com em va dir a mi l'altre dia un exdiputat al Parlament, diu, no, i ho acaba de dir el Ferran Requejo, si ho he entès bé, els partits ja estan superats. Home, a veure, no estan superats, vindran d'altres de partits. El fet de que jo he estat aquest estiu, he estat 15 dies a Quebec, a Montreal, no? Per allí. I allà van perdre el referèndum només per 50.000 vots aproximadament, el segon referèndum, i a les eleccions del 2014 el Partit Quebecois es va esfonsar, eh? Però bé, el tema no ha desaparegut ni desapareixerà, i amb això sí que estic d'acord. O sigui, el tema del catalanisme polític, el tema de més autogovern o el tema de voler la independència, aquest tema estarà amb nosaltres fins que durin els temps, crec jo. Per què? Perquè mai hi haurà una solució satisfactòria per Catalunya, i quan haguem arribat a la independència, doncs aleshores tampoc estarem del tot contents i seguirem tinguent diferències, doncs, amb els nostres veïns. Jo crec que aquí no, ningú ha parlat del paper de França i de la quantitat de servei d'intel·ligència que París té a Barcelona, històricament, no d'ara, històricament. Jo, que he parlat aquests últims 15 dies amb 15 ambaixadors de països occidentals, que em venen a veure, anem a prendre un cafè allà a la cafeteria Farga de Beethoven, que és el meu despatx, perquè està al costat de casa, i bueno, tots expliquen una mica el que, també amb l'ambaixador del Canadà, eh? I escolti, vostès ja saben. El que vull dir és que jo crec que amb tota aquesta discussió, jo crec que, ho ha dit el Josep Miró, jo crec que el debat sobre la independència no s'ha fet. S'ha fet propaganda a favor o en contra de la independència. I vull dir, per exemple, que la parcialitat de TV3 jo crec que no és pròpia d'un país democràtic, perquè no s'ha donat joc a totes les opcions i no s'ha pogut discutir. I aleshores què passa? Què passa? Alguns, avui un assidu, diu, jo no hi vaig més, perquè vas allà i només cal veure, doncs, el càstig de la gent, no? Jo crec que això no és bo pel procés, no és bo per la independència, perquè si hi hagués hagut un debat amb els pros i els contres, amb els col·lectius Wilson, amb els que pensen el contrari, però un debat a fons amb aquestes qüestions d'ordre pràctic que dèiem Miró. Per exemple, també, i una cosa que no m'importa dir-ho, perquè crec que és un lloc adequat per dir-ho, vull dir, aquí no ha sortit la qüestió moral per res, cosa que els Estats Units amb aquestes eleccions surt cada dia. Anglaterra, el primer ministre la va treure. Te'n recordaràs que va fer una declaració en aquest sentit. I aquí això ha desaparegut. Bueno, escolti, doncs anem endavant. Jo crec que el país promoure la independència com aquell que va a festa major i que ens ho passarem molt bé i que, com va dir el cap de llista de Junts pel Sí, va dir, si ho vaig entendre bé, que que seríem més feliços, si eren independents, és que no coneix la condició humana, perquè la felicitat no depèn de la política, depèn d'altres coses, crec jo. Va, doncs, gràcies.
Bé, primer ensenyaré el que era la pregunta, no? Això del 2+1 i així, i un projecte més transversal. Ja no sé si seria desitjable un projecte més transversal, però jo crec que no és possible. Això coincideixo de que no és possible. Ja, Catalunya és un país plural, és un dels països més plurals d'Europa, és més plural que Portugal, més plural que Noruega, més plural que Àustria. Hi ha cultures polítiques molt diferenciades i això vol dir que hi ha interessos diferents i també hi ha objectius diferents polítics i també hi ha valors diferents, perquè a vegades les persones utilitzem les mateixes paraules, però els continguts, el que entenem, com s'interpreten els valors. Què vol dir igualtat, per exemple? Els valors abstractes. Què vol dir llibertat? Què vol dir solidaritat? Què vol dir pluralisme? El llenguatge de les paraules coincideix, però el concepte que hi ha darrere la paraula no és coincident. Viure en una societat pluralista vol dir que els valors s'interpreten de manera diferent i es jerarquitzen de manera diferent. I aquí no hi ha cap filosofia política o filosofia moral que sigui capaç de mirar-se aquest pluralisme des de fora i establir una jerarquia de quina posició dins d'aquest pluralisme és millor. Això jo crec que ja no existeix. O sigui, ja no hi ha teories morals comprensives. Necessàriament podríem dir que s'imposen per la seva pròpia lògica o que s'imposen pel seu propi valor moral, per el seu propi bé. Llavors jo crec que això no és, estem en una societat plural, el 2-2 més 1, deies la pregunta implícitament, que es mantindrà, no? O sigui, no és ben bé un 2-2 més 1? Sí, però amb números, és, tenint en compte números de les eleccions, no m'invento res, és un 47,8 davant d'un 38 i davant d'un 10. La proporció és una mica això. No, ho dic això perquè al final els temes de fons en una societat pluralista no hi ha manera millor de resoldre'ls que votant. I votant vol dir comptar. I votant vol dir majories. El que sembla impresentable és que una minoria imposi a la majoria la seva voluntat. Jo crec que en una democràcia avançada, obligar a la gent d'un territori a mantenir-se en un estat en contra de la voluntat de la gent que viu en aquell territori és moralment impresentable. I ho dic així. I quan es fan referèndums de temes nacionals, el que val és el principi de majoria. I majoria vol dir 50 més un vot. Això era la regla a Escòcia, això era la regla als dos referèndums del Quebec, i això crec que no hi ha cap, podríem dir, concepció de la teoria de la democràcia avui que defensi que es necessita, doncs, que sé, un 75%, un 66%, o no. No em resisteixo a comentar un minut. Els partits són importantíssims. Els partits són importantíssims. Jo no sé qui no, o sigui, tothom els critica, tothom té molt mala premsa, és com els governs i la classe política. Quan es fan enquestes, ho sento, Lluís, però les professions que surten pitjor valorades són els polítics i els periodistes. No ho sé. Això hi ha una dura pugna per l'últim lloc, diguéssim, però... Vull dir que... En fi... Estic d'acord que el debat de la independència no s'ha fet. Jo això no només ho dic aquí, això li he dit al govern. I li vaig proposar al govern que fes una cosa que van fer els escocesos, aquí no s'ha fet. I és la concreció del llibre blanc amb un document de preguntes i respostes que va tenir un èxit brutal, és el que va tenir més èxit en el debat d'escocès. És a dir, que triar 100 preguntes, que són les 100 preguntes que es fa la gent, i poder-les contestar amb un paràgraf. No amb 30 planes, amb un paràgraf. Això va tenir molt èxit. Això els hi vam recomanar en el govern, des del Consell, diguéssim, i ens van dir que sí, que ho farien, però al final no ho han fet. Al final no ho han fet. No, ignoro les raons de per què no s'ha fet, però no s'ha fet. Bueno, no ho sé, això ho has dit tu, jo aquí sóc més prudent, i no d'allò. I amb el tema de l'unionisme, bé, potser no és una bona paraula, potser és una paraula, no me l'he inventat jo, aquest terme, però clar, quin terme fem servir? Perquè clar, si contrastem els independentistes, aquí els contrastem. Amb lògica aristotèlica seria els no independentistes, no? Clar, hi ha A i hi ha no A, d'acord. Però clar, el no A, hi ha coses diferents. Per això deia el del 47-38-10, que com a mínim acota una mica, crec que millor, i sobretot pensant en termes de futur. El que sí que crec que és un deure moral, no només polític, sinó moral, de les èlites polítiques de Catalunya, amb independència de quin partit siguin, és que aquella frase de que Catalunya un sol poble es pugui mantenir d'una manera, podríem dir, molt majoritària. 75%, 80%. que és el 75 o 80% que recolza a Catalunya, que això és moltíssim per una societat pluralista, que aquest tema es resolgui amb un referèndum. Això no ha baixat. Això es continua mantenint, encara que sigui jo vull un referèndum per votar que no. Però, vaja, jo crec que el consens social que hi ha en aquest tema, si fem una enquesta a Catalunya, surt un número molt semblant que el que la gent contesta quan diu vostè està a favor dels drets humans, fixa't a quin nivell estem, o vostè està a favor de la democràcia davant d'altres sistemes de govern, doncs surt un número així, al voltant del 80-80%. Per tant, en conclusió, crec que no és possible, no sé si és desitjable això de la cosa més transversal, però que crec que Catalunya, Déu-n'hi-do el punt de partida del qual estem, perquè hi ha societats molt més escindides, la basca mateix, que parteixen d'unes possibilitats molt més, podríem dir, precàries en el moment de fer construccions o projectes de futur.
Molt bé, gràcies. Hi ha 6 paraules demanades. Jo pregaria brevetat en la pregunta i abans de fer la pregunta, sisplau, presentar-se perquè tots sapiguem. Emili.
Bona nit, Alfredo García. Primer, gràcies per la iniciativa i per les 3 magnífiques intervencions que hem tingut, no? Jo portava un pensament de fons que voldria després compartir amb tots, no? Però abans he sentit diverses vegades l'expressió des de la perspectiva catalana. I jo crec que això no és una forma correcta de parlar, perquè si acabem de comentar que n'hi ha una multiplicitat d'opinions i un repartiment de vots que es pot comptar de moltes maneres i no totes són unívoques, no? Fer servir l'expressió perspectiva catalana no és correcta. Pot parlar de perspectiva independentista, catalanista, unionista, separatista, monàrquica, republicana, el que es vulgui, no? Però arrugar-se, parlar en nom de la perspectiva catalana, penso que és fer trampa, no? Dit això, el tema de fons en ve de l'expressió que es diu que la política és l'art del possible, no? I jo crec que això, com tota la vida, té moltes limitacions. Primer, tot el que és possible no és ètic. I jo hem preguntat, em pregunto i preguntaria també a tots els presents, no? Com valoraríem en temps d'ètica, de moral, de dignitat, d'humanisme, de convivència, de valors universals, no? El procés que estem portant endavant, no? Es parla a les coses en veritat, s'informa adequadament, s'intenta madurar socialment les opinions perquè pugui la societat de manera adulta expressar-se amb coneixement de causa, o estem embarcats en un procés imaginari que té molt d'entusiasme, d'il·lusionisme, però que en el fons crec que és profundament no ètic, perquè estem hurtant a la població que no té el nivell que tenim aquí els presents en mitjana, no? L'estem hurtant la informació bàsica perquè puguin decidir en causa, no? I segona expressió també sobre l'art del possible, no? De vegades es diu que el que no és possible, a més de no possible, és impossible, no? I llavors jo no he sentit mai una explicació de com es podria tirar endavant un independentisme en una situació de ruptura contra l'estat espanyol, tenint en compte quina és la correlació de forces i què passa l'endemà de declarar una independència unilateral. És que creiem que la resta d'Espanya es quedarà tranquil·lament a casa seva i no dirà res? És que la Unió Europea no farà res? És que, és a dir, em sembla que, bueno, que és ignorar absolutament el que és la realitat pragmàtica de la vida quotidiana. Moltes gràcies.
Aquí, a darrere. Sí, sí. No, estava ell primer, sí.
Un comentari i una reflexió pregunta. Sí, perdó, Jesús Conte. Un comentari arran del que ha dit en Foix i en Requejo de que no hi ha hagut debat. Efectivament, no hi ha hagut debat, ha hagut propaganda, que diria l'Anna Pastor, periodista. No? Propaganda d'una banda de TV3 descaradament a favor, evidentment, de la independència, tot i que amb veus discordants, i una propaganda feroce sobre els efectes malèfics del que suposaria la independència per part del conjunt de televisions espanyoles que també es difonen aquí a Catalunya. I com molt bé s'ha dit aquí, 15-17% de percentatge d'audiència TV3 i un 80%, per tant, dels anti-independència. la reflexió o pregunta. Hi ha un tema que no s'ha tocat aquí, estem parlant d'un futurible que no sé si es produirà, però que forma part una mica de l'escenari del que s'està vivint aquests dies. I em refereixo en concret a la possible o a l'eventualitat d'una inhabilitació del president Mas, de l'exvicepresidenta Ortega i de la consellera Rigau. Jo crec que l'escenari polític canvia molt en una hipòtesi d'inhabilitació, d'inhabilitar el president de la Generalitat a inhabilitar el diputat Artur Mas. Ho dic en el sentit de que darrere de si es mereix o no mereix Artur Mas ser president de la Generalitat seguint el pacte del grup, diguem-ne, que ho tingui la majoria, hi ha aquesta rèmora darrere de que té a la motxilla una querella de la qual pot sortir no solament escaldat, sinó inhabilitat. Si els tres ponents, en aquest cas, en el seu escenari, creuen que s'atreviran els poders de l'Estat via Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a inhabilitar el president, i segona, quina creieu que hauria de ser la resposta, en el seu cas, del Parlament de Catalunya? Ja que s'està parlant de, diguem-ne, desobeir les lleis estatals. Gràcies.
Aquí hi havia un torn de paraula. No és el tercer.
Em sembla que el president Mas sortirà elegit en segona volta per majoria simple, per la senzilla raó de que els socialistes s'abstindran perquè de cap manera volen que hi hagin noves eleccions. Una vegada elegit el president, pensem que l'estructura institucional catalana és fortament presidencialista. Per tant, el rol que tindrà el president Mas serà decisiu, i el rol de les diverses forces del Parlament molt menor.
Després d'aquestes tres primeres intervencions, els ponents tenen algo a afegir?
Jo voldria dir una cosa, perquè la pregunta, d'alguna manera, o la qüestió, ha enllaçat amb una reflexió que feia en Foix sobre la moral i una altra reflexió que ha fet el doctor Requejo sobre aquest tema. La moral del procés, la moral de la societat, entenent com a moral l'existència d'un sistema de valors compartits. Jo estic d'acord que la societat catalana no té un sistema de valors compartits, perquè hi ha múltiples interpretacions i s'interpreten de manera diferent. Però, esclar, això no és un avantatge, això és un inconvenient. I és un greu inconvenient quan un es vol constituir en un estat nou. Perquè quan això passa en un estat constituït, hi ha uns processos d'inèrcia, hi ha un marc constitucional que serveix més o menys de referència. Quan es vol constituir un estat nou, amb una societat fragmentada, desvinculada, en el que cada grup doncs, considera que allò és el seu valor i no el comparteix perquè no hi ha un denominador comú, i quan això s'ha de resoldre per votacions de majories sobre minories, i quan això s'ha d'aplicar a fer una Constitució, ens n'anem al model històric de conflicte permanent espanyol de les Constitucions d'uns contra altres. Per tant, o una de dos, o som capaços, i aleshores això enllaçaria amb el fet del procediment que s'està seguint, que ja soc molt crític d'ell, precisament per la raó que apuntaves tu. o s'aprofita aquest procediment per dotar d'una certa cohesió moral i aleshores es renuncia a aquesta afirmació tan rotunda de dir és que no hi pot haver en una societat plural un comú denominador moral, una moral que ens vinculi a tots, almenys en determinats aspectes, prèvia a la Constitució, allò del famós debat entre en Habermas i en Ratzinger sobre els valors preconstitucionals o els valors sobre els que fonamentar les institucions democràtiques, si això no s'aprofita, doncs aquí afegim un nou fracàs i un nou element de confrontació. I jo crec que el procés, evidentment, el que menys compte ha tingut són aquestes consideracions. Això tampoc cal estranyar-se. La política en general, tal com es fa amb aquestes i amb altres qüestions i amb independència, abans que aquí existís el tema de la independència, ja va per aquí. No importa per res el que és la cerca d'un bé compartit, no importa per res què és la justícia, no importa per res aproximar-se a la veritat, l'únic que compta és guanyar, com sigui. Pressionant i amenaçant a través de Twitter, pintant un color futur de rosa, amenaçant amb una catàstrofe bíblica si es declara la independència, és igual. Però això és molt dolent. Però és molt dolent, atenció, no pels polítics, pels que els polítics s'han arribat a transformar en professionals d'aquest tipus de joc, acompanyats, evidentment, d'un entorn que no és directament professional de la política, però que també participa d'aquesta dinàmica. Els que palmen sempre en aquesta situació són la gent del carrer i, sobretot, palma la gent del carrer que està més mal situada dins la societat, és a dir, que no pot comprar bones condicions perquè no té suficients recursos per fer-ho. I aquest és un problema molt més complicat, però que evidentment tindria d'haver aflorat amb aquest debat, que em sembla que comencem a estar d'acord, que no s'ha produït sobre la independència i que vol dir sobre quin és el mètode per assolir la independència.
Jo el que volia, respecte de que tot el que és possible no és ètic, o sigui, depèn, hi ha coses, o sigui, que no seria tant... Jo que sí, jo tinc un discurs molt crític amb el discurs dels valors, perquè vaig rebre moltes pressions i moltes lliçons sobre els valors durant molts anys. No. Fins que un dia vaig dir, escolti, no em parli més de valors, sinó parli'm de conductes. No, de conducta. Jo vaig dir de conductes. Per què? Perquè qui insistia tant en els valors, després s'ha demostrat que les conductes no s'ajustaven amb els valors. Respecte al que diu el Jesús, jo no sé si el Constitucional inhabilitarà o no el president de la Generalitat. Coincideixo amb tu que seria un error. Però també dic que el dia 15, un dia tampoc pensat per fer la guitza, citar a declarar el president Mas, això em sembla una rucada. Però no em sembla bé que hi hagi 10.000 persones davant del jutjat fent pressió als jutges, ni aquests ni els quan tinguem jutges aquí, diguem-ne nostres, només nostres, en el sentit que arribem a la independència. El tema de la llei, que no s'ha tocat gaire, i aquí hem passat, jo crec, molt per damunt, la llei jo crec que és important, i la llei, i voldria que el Ferran m'ho apliqués, o sigui, estem d'acord que les majories manen i decideixen, però estarem d'acord també que les democràcies són també per protegir les minories, igual que la llei. La llei ha de protegir els més febles i els més fràgils, i la democràcia també ha de protegir les minories, no? I, per últim, jo no sé, Llibert, si és possible una investidura amb una abstenció dels socialistes, però jo he sentit el Miquel Iceta moltes vegades aquests dies, ballant o sense ballar, dient que si nosaltres donem suport serà a canvi que ell renunciï a la independència. Això ho ha dit ahir. Sí, però seria una abstenció activa. I ells ho saben. Vull dir...
Però no
s'ho de tan prins. No, no ho sé. Molt bé, perdona.
Sí, molt breument. El tema de la querella que es preguntava, home, ningú sap què pot passar ara. Sembla ser que des del punt de vista tècnic, exclusivament tècnic, entrar en poder dir, o sigui, poder inhabilitar, el qual vol dir declarar culpabilitat pel delicte de desobediència, que sembla que és una mica la clau de volta dels quatre delictes que s'acusen, el de desobediència és el més... Sembla que procedimentalment el Tribunal de Justícia no ho té fàcil. No ho té fàcil perquè hi ha tots uns requisits que en el cas del 9N, que al final estem parlant d'això de l'organització del 9N, no? Uns requisits que no es van donar. Per exemple, no n'hi ha prou que el Tribunal Constitucional declari que allò no es pot fer, sinó que si es veu que l'altre continua, en aquest cas la Generalitat i Mas al davant, continua amb la voluntat i fa actes com per fer allò que l'altre li diu que no es pot fer, ha de ser reiteradament advertit, que és el que li va passar, per exemple, a Tutxa, quan reiteradament va dir que no, em sembla que van ser tres vegades, com Sant Pere, diguéssim, tres vegades ratificant les seves accions, malgrat aquests tres advertiments previs que se li van fer. Això en el cas de Mas i del govern de la Generalitat no s'ha produït. I això dels tres advertiments és doctrina del Tribunal Suprem, no és una cosa aleatòria, no? És doctrina del Tribunal Suprem. Per tant, des del punt de vista processal és una mica complicat. Recordeu que la Fiscalia del Tribunal de Justícia Superior de Catalunya volia arxivar les querelles. I va ser per la pressió de la Fiscalia de Madrid que en aquell moment era el Torres Dulce, que després va dimitir, que va obligar els fiscals de Catalunya, per tant, pel principi de jerarquia, a que sí, que en fi, que no s'arxivés això, sinó que es tirés endavant. Per tant, jo estic fins i tot una mica ja morbosament interessat en saber què passa amb aquest tema, perquè la justificació la veig una mica complicada des del punt de vista tècnic, francament. Ara, com aquest país, el món de la justícia, també passa el que passa, jo no apostaria res en cap direcció, com si diguéssim, però diguem-ne que no és un cas ni molt menys clar des del punt de vista tècnic. L'estructura presidencialista, que deia el senyor Llibert Quatrecases, efectivament és una estructura molt presidencialista. Jo crec que això és una dificultat afegida amb la negociació aquesta amb la CUP. Perquè, home, qui és president o no és un detall. O sigui, és molt difícil fer una presidència de la Generalitat una mica honorífica. Perquè, home, això està regulat per l'Estatut i està regulat per una llei. I, per tant, canviar això voldria dir canviar l'Estatut, imagineu-vos ara canviar l'Estatut i canviar la llei. Per tant, aquí veig una certa dificultat, però que al final, com deia la intervenció inicial, jo crec que al final hi haurà acord. Hi haurà acord perquè no haver-hi acord no li interessa a ningú, sobretot els dos que negocien. I finalment una interpel·lació del principi, em sembla que era el senyor García, que sembla que has dit que es deia, Ja, jo quan he parlat de la perspectiva catalana i de la perspectiva espanyola, òbviament em referia a la perspectiva del govern català i del govern espanyol. És clar que no es pot parlar de Catalunya, ningú pot parlar en nom de Catalunya a no ser que sigui una institució, com si diguéssim, no? Per tant, les perspectives sempre són perspectives de part, però sobretot institucionals, eh? No volia dir que es confongués una cosa amb l'altra,
Bé, anem a donar tres paraules, aquí hi ha la primera.
Tinc el micròfon ara, puc fer la pregunta ara?
Bueno, és que ja se li ha saltat el torn a aquest senyor, Salvador, si no sap greu. Mireia. No, ja estic.
Sí? Sí? Bona nit, em dic Oliver, soc economista. Aviam, com a economista, crec que una de les discrepàncies fonamentals, i això, si voleu, ho podem constatar amb el simposi aquell que va haver-hi fa aproximadament un any, que es va fer propiciat la primera ponència va fer el doctor Fontana, en el qual parlava de les diferències, les deia Espanya contra Catalunya, el simposi aquest. Era el Museu d'Història, no? Em sembla el que propiciava. I l'Institut d'Estudis Catalans. Allí el que va posar de manifest a la primera ponència el doctor Fontana va ser precisament una diferència de model econòmic i social de Catalunya respecte a Espanya. Jo crec que estem exactament en la mateixa situació. Jo crec que si hem de pensar què hi ha d'haver-hi més enllà del 27S, i no solament després, o sigui ara immediatament, que és el que fonamentalment hem estat parlant fins ara, d'aquí si serà president, si no sé què i si no sé quantos, crec que és molt més important pensar quin model és possible. I és clar, com que fa 300 anys, i si voleu podem anar a veure el que havia dit l'Aribau, el que havia dit el Maragall i el que havia dit en Pujol, per parlar dels més cap aquí, doncs vull dir, veurem que canviar el model econòmic i social d'Espanya des de Catalunya, doncs jo crec que s'ha demostrat més que de sobres que és absolutament impossible. Jo crec que aquesta és la realitat. Abundant amb això, jo també com a economista diria que una de les coses importants des del punt de vista econòmic i social és de que el que crea riquesa en un país són les empreses competitives. Si mirem desoladament l'IBEX 35, veurem que les empreses espanyoles que estan a l'IBEX 35, que són les que dominen el mercat financer d'aquest país, són els antics monopolis de l'època franquista o les grans empreses de construcció que viuen del BOE. Si volem continuar per aquest model, doncs mira, aquí ho tenim.
Sí, bona nit. Soc Salvador Aragonès, periodista, i a mi m'ha sorprès, però no, tampoc l'havia tingut massa en consideració últimament, m'ha sorprès la intervenció del doctor Requejo, una mica esvalotada, no? Perquè em sembla que estava una mica esvalotat. És a dir, prenent molt, molt partit per una opció. Jo diria, perquè clar, jo em faig la pregunta, i ara què? Que és la pregunta que hem vingut a resoldre aquí. Bueno, resoldre, no sé si no resoldre, sinó a comentar, no? Llavors dic, i ara què? I el doctor Requejo no m'ha contestat. És a dir, ara el que hi ha és un bloc que és Junts pel Sí i l'altre, els independentistes de la CUP, ells han passat 20 minuts parlant de quasi de la CUP, llavors dic, bueno, aquests, però no poden haver-hi acords cap a cap altre partit. O sigui que llavors aquí hi ha un bloqueig, no hi ha ponts aquí dins de Catalunya, però és que menys hi són de Catalunya a Madrid. Amb qui hem de parlar a Madrid? Diu, després de les eleccions, ha dit en Foix. Bueno, doncs esperem després de les eleccions, però després de les eleccions només n'hi ha dos, el Rajoy o el Pedro Sánchez. En quin dels dos? En cap dels dos, perquè els dos són, ja han dit claríssim que no volen la independència i tal. Llavors, no hi ha ponts. I si no hi ha ponts, aquí estem en un carrer sense sortida. I això a mi em sembla que no és bo ni per aquest país ni per cap altre país. Crec que el diàleg i la política han de ser presents en el sentit de que cal fer i cal parlar, perquè la política és l'art del possible. Moltes gràcies.
Mireia. Senyora.
Jo em dic Guiomar, perdó. Amb ell. A veure, sembla que a vegades hi ha opinions que diuen que els catalans ens hem liat la manta a la cabeza, que diuen els castellans, i que tot això ve perquè nosaltres hem fet això. Jo vull recordar que això ho va crear el senyor Rajoy quan estava a l'oposició anant contra l'Estatut de Catalunya. No sé si ho recordeu, però penso que tots plegats faríem un favor al país si ho recordéssim. I a partir d'aquí ha vingut tota aquesta història i es va rematar amb el tema de la sentència del Tribunal Constitucional. O sigui que, a més de buscar signatures en contra, es va portar això quan estava refrendat per totes les instàncies del país, inclòs el rei, l'Estatut de Catalunya. Jo crec que el poble català, aquest poble que és de l'Ubió, que és molt diferent, que hi ha molta gent de molta mena, però la majoria es va sentir ofès per aquest tema, perquè això ofèn a la persona que ha jugat net i ha portat unes coses a través dels camins legals i establerts. Per tant, aquí hi ha un primer pecat de l'Estat. Segon, l'Estat no és els espanyols, és el govern de Madrid. I el govern de Madrid, ara ho acaba de fer menció el senyor que ha parlat abans, el govern de Madrid és com un carrusel en el qual hi ha diferents polítics funcionaris polítics, perquè ara ja estan tots doblats de les dues condicions, i a més, empreses que en el fons també són funcionaris perquè venen d'empreses públiques que hi havia. I aquesta gent que està en aquest carrusel donant voltes van canviant de cavall, tots van canviant de cavall, però en canvi no baixen mai del carrusel. I el problema de Catalunya és aquest, que hi ha aquest carrusel que mai abdicarà ni un bri de poder en favor de ningú de la resta d'Espanya, però menys de Catalunya, i aquest és el nostre dilema. Parlant de coses pragmàtiques i de no falsos identitaris o basar-nos en la identitat, aquest és el problema de Catalunya. Quan hi va haver la transició, es va crear una certa esperança de que s'encarrilarien les coses, i aquest procés que es va anar seguint amb paciència, amb col·laboració, amb bona fe, amb ganes de participar, amb ganes de canviar Espanya, amb ganes d'enriquir Espanya, es va anar torçant fins a que estem ara, que resulta que qualsevol, quan vol fer coses la Generalitat, Josep, quan vol fer coses la Generalitat, avui mateix, les ha tombades altra vegada al Constitucional. Llavors, amb aquestes regles de joc, no es pot fer res més que el que estem intentant fer la gent pel sí i la gent de la CUP i els que vulguin ajudar de tots els altres, perquè jo penso que en aquest lloc hi hauríem de ser molts més. Però no parlem ja ni de diàleg ni de res, perquè el diàleg se l'ha encarregat tot. La transició se l'ha encarregada tota. I el que estan fent és intentar seguir tenint el peu al damunt de tots plegats i dominar-nos, és que és el que hem fet tota la vida des d'allà.
Hem tingut tres intervencions del públic. Tornem la paraula altra vegada als ponents. Qui? Ferran?
Veiem, començaré per aquest senyor que deia que estava esvalutat. Li asseguro que estic molt tranquil, perquè deu ser que ja comencem a tenir una edat, oi? I li asseguro que molts en fi, viatges i coses professionals que he anat fent a la vida, m'he enfrontat amb audiències molt més complicades que aquesta. I per tant, escolti, si potser el llenguatge és una mica així, precisament és perquè em sento molt relaxat. O sigui, em sento molt, podríem dir, en fi, a gust, com si diguéssim tots vostès. Vostè deia que no li ha contestat a la pregunta i ara què? Home, jo diria que sí que ho he contestat, en el sentit de que, i entronco una mica les dues últimes intervencions, o de vostè també, ja, jo crec que i l'ara què? Si vostè diu és que no hi ha ponts i això és un desastre. Home, fins aquí podríem estar d'acord. Però la pregunta és, quan no hi ha ponts, què hem de fer? Perquè ponts no n'hi han, ni és previsible que n'hi hagin. Mani qui mani en el govern central, que això em sembla que ja sí que ho he dit, no sé si és valutadament, però ho he dit. Per tant, des de Catalunya i des de les seves institucions podem fer dues coses. Jo crec que l'estratègia del pacte ha fracassat. Portem 100 anys intentant pactar amb unes condicions menys o menys, ja no diré ideals, però sí que ens permetessin uns nivells de reconeixement i d'autogovern suficients. I això doncs no ha passat. Podem dir, miri, escolti, però és que no ha passat. Llavors podem fer dues coses. O abaixar el cap i ser una mera regió espanyola d'aquí 50 anys, sense masses distincions amb altres regions espanyoles, o podem dir, o miri, si el pacte fracassa, potser que comencem un altre camí, un camí incert, un camí que tindrà costos, però aquests costos els hem de comparar amb els costos de la dependència. Jo estic molt d'acord que hem de parlar dels costos del procés de la independència i fins i tot estic d'acord que això no s'ha explicitat prou. És això que no s'ha fet prou al debat, això ja ho he dit abans, no? Ara, els costos de la independència s'han de comparar amb els costos de la dependència. O és que la dependència i seguir com ara, que no vol dir seguir com ara, sinó pitjor? No té costos, això. Esclar que en té. Per tant, i a l'ara què? Jo dic, doncs nosaltres hem de fer el nostre camí. Per això deia allò abans del centre de gravetat. Que el procés polític a Catalunya ha d'estar centrat en els interessos i valors de Catalunya. Si després del proper govern, que ja veurem quin serà, imaginem-nos, jo sóc escèptic, però imaginem-nos que des del poder central ve un model, diguéssim, no? Un nou projecte d'acord. Canviarem la Constitució, però, escolti, jo sóc el primer que m'ho miraré. Hem d'estar sempre oberts a què diu l'altra part. Ara, el que em sembla ja una mica, honestament, ara ho diré esvalutadament, una mica irracional, és, malgrat tota l'acumulació empírica que hem tingut, per la qual la via del pacte ha fracassat, i l'últim exemple és l'Estatut, seguir amb la idea del catalanisme del 19 i de principis del 20 de reformar Espanya. Escolti, no. Ens ho han dit per activa i per passiva. Espanya no vol ser reformada de la manera que els catalans li diuen que ha de ser reformada. I això és un fet. Això està fora una mica ja del guió. Per tant, des d'aquí, jo crec que hem de continuar, hem de fer una pantalla nova. Ja no serveix l'anterior. Per tant, jo crec que seria un error polític de primera vegada i una decepció per la majoria de catalans i dels catalans que encara no existeixen, de les futures generacions, si ara la nostra generació o aclotés el cap o seguís encara presos, presoners de les lògiques antigues. Jo crec que hem de fer un camí nou. Camí nou, que si vostè em diu, bueno, però això és molt perillós, això és que no porta enlloc, això és un camí sense sortida, que, bueno, doncs ja ho veurem. El que és un camí sense sortida és continuar com estàvem. I això no té, jo crec, massa discussió. Per això que això és el bo, diguéssim, del fracàs del procés de l'Estatut. De que finalment ho sabem, escolti. O sigui, això, per aquí no anem bé. Per aquí és que és impossible. Per això deia allò del desfàs, del desfàs no es diu, no? Del buit, diguéssim, de la distància que hi ha entre allò que Madrid com a màxim podria plantejar i el mínim que aquí seria acceptable. Jo crec que aquest bagatge haurien de canviar moltíssimes coses, sobretot en l'altra banda, com si diguéssim, perquè pogués tornar-se a refer el pont d'intentar fer a través del diàleg un pacte, podríem dir, postconstitucional, com si diguéssim, no? Jo, sincerament, no ho veig. M'agradaria que em convencessin, eh? Però crec que sóc una persona més o menys racional i analítica. I, sincerament, és que no ho veig. Bueno, no hi veig ni arguments lògics, ni polítics, ni empírics, ni històrics. Em sembla que he contestat, no? Sí.
Hi ha una cosa que estic absolutament d'acord, el que diu la Guiomar, que tot comença quan el PP comença a recollir signatures per anar contra l'Estatut de Catalunya. No sé si el mateix Rajoy ho va fer, però l'Arenas ho va fer i això es va passar per Andalusia, inclús amb algun spot de televisió. I que també estem d'acord, que almenys jo estic d'acord, que la sentència del Constitucional, després d'haver passat per totes les vies que havia de passar des del punt de vista constitucional espanyol amb el referèndum, que aquella sentència és el començament de la situació en la qual ens trobem avui. Però deixi'm que els hi digui una cosa també, perquè si no crec que almenys jo... O sigui, des de l'any 78, per posar-hi una data, fins al 2006, anem a posar l'altra data, mai en la història de Catalunya ni en la història d'Espanya hi havia hagut un procés tan llarg de pau social, progrés i llibertats. I el fet ho demostra, que el que s'està vivint a Catalunya avui és una conseqüència de les llibertats que tenim. Malgrat que estaran tallades, que estaran recusades, que ja veurem que passarà el dia 15, però que aquí s'ha pogut fer unes eleccions, començant per Sant Llorenç de Munt, per Llinars de Munt, fins a les del diumenge passat, doncs amb total normalitat. I allò que diu és que jo vull ser lliure, i jo em sento lliure, jo no em sento esclau. Jo no m'he sentit mai esclau, perquè em sento lliure amb el meu país i cada vegada que vaig a votar voto i dono l'opinió, si la puc donar, i escric les coses que escric, no? Aleshores, sí que n'hi ha de ponts. El que passa és que per aquests ponts no hi passa ningú. Els ponts hi són, perquè però no hi passa mai ningú, perquè no es troba mai la gent, perquè si no s'hi poden trobar. Jo crec que... I ara què? M'insistiré una mica més. Ara... o això intervé a Europa des del punt de vista democràtic, des del punt de vista de la força que té Europa sobre el govern de Madrid i sobre el govern de Catalunya. Perquè aquesta idea que aquests senyors de la CUP diuen que es pot prescindir d'Europa i que inclús han dit que millor s'estaria fora d'Europa que dintre, doncs jo això no hi estic gens d'acord, perquè a Europa hem de trobar el desllorigador de tot. I el problema és que aquesta coalició que està treballant-se amb aquestes taules de treball, doncs com es pot fer compatible un partit que es declara business friendly amb un altre partit que diu bon vent i banca nova. Ho veig complicat, això, per molta bona voluntat que hi hagi, perquè, clar, no és sobre una qüestió de pujar el preu de les garrofes, no? És una qüestió important, és un partit antisistema amb un partit que ha estat identificat amb el sistema des de la Lliga de Can Bó fins avui, no? I aquí jo hi veig una dificultat. I ja en Salma que ja s'ha dit això, home, què hagués passat si durant aquests 3 anys, des de que el president Mas se'n va a Moncloa a tractar el tema de la fiscalitat, del pacte fiscal, s'haguessin vist cada 15 dies o cada mes o cada 3 mesos el president de la Generalitat i el president del govern, encara que fos per estar en desacord, jo crec que no hauríem arribat aquí tampoc, perquè s'hagués trobat maneres de no arribar amb aquest punt de confrontació que hi ha, perquè si jo entenc bé políticament parlant, el que fa Catalunya, el que fa el govern de Catalunya és donar un cop de porta. I els cops de porta en política tampoc funcionen. Donar un cop de porta, per què? Perquè quan un dona un cop de porta és que ja no torna. I és que potser és el que es vol fer, però aleshores això té conseqüències. I en política, com en la vida, no hi ha cap acció inocua. Tot té conseqüències. Llavors diu, no, jo m'aniré i estarem millor. Bueno, ja ho veurem. Potser que es calculi, ja s'ha dit una mica aquí, però es calculi i es debati quins són els costos de la transició i quan durarà aquesta transició. Quan durarà aquesta transició fins que hi hagi la desconnexió total. Això, si algú ho sap, que m'ho digui, jo no ho sé. I quin cost tindrà, que m'ho digui, jo tampoc el conec. Això.
El debat... El debat sobre la independència parteix de 2 afirmacions rotundes que jo comparteixo parcialment. I em sembla que seria un error del nostre poble compartir-les al 100%, tal com es manifesten, encara que es fa per part de bastants. La primera és que el que som avui és resultat d'un fracàs com autogovern, com el que hem obtingut. I això no ho puc assumir. No ho puc assumir perquè des del 1980 ençà, els catalans hem fet coses importants, les hem fet ben fetes, i això no és un fracàs. I això no és un fracàs. I les han fet amb uns instruments inicialment encara molt més migrats que ara. Ja ningú se'n recorda que la Generalitat va estar funcionant un grapat d'anys amb un infinançament que era els costos del servei transferits. I res més que això. És a dir, havien passat la sanitat, l'ensenyament, i tenies els diners que ells deien que costava l'ensenyament i no podies fer res més. Però malgrat això, per una bona gestió, van poder sortir d'aquests recursos que et passaven a altres recursos per fer més coses. I en aquestes condicions va néixer una cosa tan difícil com TV3, per recordar-ho. Per tant, jo discrepo radicalment dels que fan l'afirmació rotunda que això és un fracàs, perquè això és una concepció adanista, de pensar que el món comença amb un mateix cada dia. I això no és així. Segona constatació, només la independència. Es planteja la independència com si fos una sortida clara i ben definida, encara que el doctor Requejo ha afirmat amb molta honestetat que és un mecanisme de prova i error. Clar, la prova i error amb el laboratori val, però amb el pa que es porta a casa, el de la prova d'error, en tot cas ho tenim de debatre molt a la plaça pública. És a dir, hem d'explicar als ciutadans de Catalunya que el camí de la independència és un camí de prova i error i que no sabem exactament si ens sortirà bé o no ens sortirà bé. I hem de reflexionar entorn a aquesta veritat. Aleshores, si això és així, que ho és, no podem presentar la independència com la solució. Honestament, l'hem de presentar com una hipòtesi o una possibilitat de solució. I res més que això, que ja és molt. A més, hi ha un altre problema. Quan diem declaració unilateral, com es fa una declaració unilateral dins un estat? Avui, i l'he retallat perquè he dit, segur que et serveix, Josep, i em serveix, hi ha una entrevista al País amb el Josep Fontana. Josep Fontana, de totes les coses que diu, en diu tres de molt rotundes. Josep Fontana ha estat, diu que ha votat a Junts pel Sí, ha sigut un defensor del procés, un inspirador del procés. Diu, la independència ara és un salt en el buit. Una afirmació. Segona afirmació. El que es presenten amb la idea de la independència cometen un error. Diu, quin? Havien d'haver plantejat com a argument el del dret a decidir. Havien d'haver plantejat com a argument, com a objectiu, el del dret a decidir. Perquè això és el que unia els catalans, no la independència. I en diu una de passada, que ho dic perquè em sembla que ha sortit abans, sobre Eslovènia, en Fontana recordo una cosa que molt recordareu. Diu, la independència no s'obté sense ajut exterior. Eslovènia i Croàcia tenien el suport d'Alemanya. Us en recordeu d'això? Esclar, si a nosaltres la Merkel es diu, aquí estic, ei, jo m'ho miraré d'una altra manera tot això. Però mentre no apareixi algú, un personatge d'aquesta talla, i mentre vagin dient que és un afer intern d'Espanya, jo no sé com es fa una declaració unilateral d'independència per la via de la moqueta. És a dir, sense aldarulls, sense conflicte, sense lluita al carrer, i en aquest sentit la CUP és bastant més coherent amb el plantejament. Ell sap que el que proposa només és possible a través del conflicte. La via de la independència unilateral, sense, des de la moqueta, jo no la veig que ningú l'hagi explicat. I no entenc que negar aquesta possibilitat sigui racional. Jo més aviat entenc que és poc racional afirmar que la independència unilateral és possible. Si la Generalitat pren una decisió i el govern doncs, la impugna legalment, els funcionaris no la compliran. I estem al cap del carrer. No hi ha possibilitat d'independència. Quan Lituània va declarar la independència, bueno, jo hi era molt clar, el president estava al Parlament, el president lituà, amb els diputats tancats, amb uns xicots més o menys vestits de soldats lituans a fora i amb els tancs russos a 200 metres. Al final es va acabar sense problemes, però això sí que és una declaració d'independència. Quan unilateral. Què es pot fer? Doncs, i amb això acabo, perquè jo esgotaria el meu torn d'intervenció d'ara fins al final. Un, ja ho he dit abans, governança de manera exemplar. Seria molt diferent, tot plegat, si nosaltres tinguéssim no la simpatia, sinó el reconeixement de que hem fet les coses molt millor que els espanyols. I això sí seria un potent valor moral i polític, però ho hem fet enrasat a la seva mitjana amb excepcions concretes i amb algunes pitjors. La Pompeu Fabra és una excepció concreta cap amunt, però bueno, no en tenim masses d'aquestes. Això és el que necessitem, un govern que governi bé pel camí de l'excel·lència i de l'eficiència. Segon, necessitem negociar amb Madrid coses concretes. Coses concretes, per tant, hi ha d'haver diàleg, perquè si no, qui patirà serà el país. La incomunicació ens afecta en el dia a dia. I tercer, esclar que tenim una bandera conjunta, els catalans, que ens uneix tots, a tots, a la immensa majoria. Es deia abans, és la bandera de la consulta, del referèndum, per donar-li el seu nom. I aquí és on té d'anar a petar el govern de Catalunya, i aquí és on té una majoria clara amb el Parlament, i aquí és on pot formar majories alternatives que no necessiti només la CUP. I aquest és el camí, i aquest és el camí, em sembla a mi, de la racionalitat. L'altre, potser sí, però ja tindrem ocasió de veure-ho d'aquí uns anys.
Bé, ens queden 10 minuts, que els allargarem una mica, i en tres torns de paraules demanats que prego siguin breus, i en tot cas, si els ponents volen acabar amb alguna curta conclusió. Ignasi?
Sí, m'he permès també demanar la paraula. Segurament repetiré una mica les idees que han donat tant en Miró com en Foix, però jo ho tenia apuntat aquí, per tant, vull llançar-ho també. Jo crec que s'afirma alegrement que en 100 anys, per exemple, d'història, no s'ha avançat gens. Sempre ens han escanyat. Jo crec que això és una simplificació, no hi estic d'acord. Des de la transició, per exemple, l'any 76-77, fins al segon mandat de l'Aznar, que era la majoria absoluta, Catalunya va tenir cada vegada més competències, cada vegada més. Amb més dificultats, almenys ho van fer millor i pitjor. I per tant, diguem-ne, és fals de dir que sempre hem anat a pitjor. En tot cas, el pitjor comença en aquell moment. Poso com a testimoni, i potser no hi estarà d'acord, el company o amic Llibert Quatrecases, que ho va viure i ho va veure, jo crec que ho va recolzar des de la minoria catalana que en deien en aquell moment com a diputat, amb aquests progressos que es feien, amb aquestes negociacions costaven molt o poc. Però bueno, en tot cas no és per interpel·lar-lo, sinó en tot cas per pugui, diguem-ne, si és cert més o menys això. Passo al tema segon, que és el que volia com a gruix meu, de la meva intervenció, que en cert modo pot ser també reiterada, però amb algun concepte, però diguem-ne que és molt important, val la pena que llençar-ho. M'ha sorprès una afirmació del doctor Requejo de que Catalunya és una societat de les més plurals del món, no sé si ho entès bé, d'Europa, sigui així, i estic d'acord. Però i això, ha dit, fa difícil, fa més molt difícil ser transversals, el ser tan plurals, etc. Jo no hi estic d'acord, jo estic al contrari, penso que quan més plural és una societat, més transversal ha de ser, precisament perquè ha de recollir més sensibilitats diferents. Dic això, dic perquè aquesta és una discrepància conceptual important. I lligo això, i aquí vaig, amb, per exemple, amb un article que algun de vosaltres haurem llegit, diguem-ne del doctor Antoni Castells, l'exconseller d'Economia, el dia 27 de setembre, o sigui, 5 dies abans de les eleccions, els quals ja es veia més o menys com anirien per les enquestes o pel que sigui, ell, suposo, ja ensumava més o menys el resultat que en podia sortir, i que en essència ell diu, escolti, oblidem el que ha passat fins ara i a partir del dia 27 el que hem de fer és unir tots els catalanistes, ens hauríem d'unir tots els catalanistes, independentistes i no independentistes, per demanar, diguem-ne, un referèndum, diguem-ne, que és una cosa que recolza el 80% de la població de Catalunya. I diguem-ne, no hi haurà govern, no pot haver-hi govern, diguem-ne, que resisteixi indefinidament una petició tan majoritària d'un poble. Diguem-ne una mica és la tesi aquesta d'això. Per tant, jo ho deixo aquí sobre la taula. Gràcies. Aquí.
Bona nit. Bona nit. Jo sóc metge i vull fer una reflexió des d'aquest vessant del món i de la vida. La fragilitat humana, la feblesa, són dos aspectes que ni a Catalunya ni a Espanya s'han valorat en cap moment fins ara d'aquestes discussions sobre les eleccions catalanes o espanyoles. Considero que, sobretot al final de la vida i al principi d'aquesta, són dos aspectes que un país que es consideri amb excel·lència, que és el que pretenem, hauria d'ocupar-se d'aquestes dues qüestions de la dignitat humana i del final i el principi de la vida. La feblesa i la fragilitat són dos aspectes que des del punt de vista humà són imprescindibles, penso jo, perquè un país vagi endavant, ocupar-se d'aquestes. Dintre de la fragilitat i la feblesa també estaria la pobresa, inclosa dintre d'aquests aspectes de fragilitat i de feblesa. En la medicina nosaltres cerquem la veritat quan utilitzem el mètode científic per confirmar una hipòtesi i després d'avaluacions diverses arribem a una conclusió. La veritat, des del punt de vista de la ciència, s'invoca o no s'invoca segons s'interessi des del punt de vista polític. Pregunto als ponents sobre aquesta reflexió que diguin alguna parauleta. Gràcies.
Seu nom, sisplau.
García Faria.
Gràcies.
Sí, bona nit. Soc Fernando González. No sóc independentista per moltes raons familiars i, en fi, per moltes raons. En canvi, he votat a Junts pel Sí. I per què he votat a Junts pel Sí? Perquè efectivament crec que l'Estat espanyol no està tractant bé Catalunya i s'ha de fer alguna cosa, i això ja fa temps. I per tant penso que aquest fer alguna cosa no vol dir que acabem amb la independència. I per què crec que no acabarem amb la independència? Perquè l'Estat espanyol perdria moltíssim amb la independència de Catalunya. És evident que l'Estat espanyol resistirà, ha resistit i resistirà tot el que pugui. És un desastre per a l'Estat espanyol que se'n vagi a Catalunya, perquè també s'anirà al País Basc, per exemple. Per tant, es resistirà molt. Ara, això què vol dir? Vol dir que si l'Estat espanyol estigués sol en el món, no tenim res a fer, aguantar i res més. Ara, jo crec que efectivament, des de Catalunya, poden moure moltes coses per veure si d'alguna manera pressionen sobre l'Estat espanyol perquè negociï, perquè parli, perquè a lo millor accepti un referèndum. Si això passa, a l'Estat espanyol, com qualsevol que es veu abocat a una cosa que no vol, començarà a cedir i començarà a negociar. És evident, és a dir, és que jo no veig a l'Estat espanyol obligat per no sé quina raó exterior important a cedir a la independència de Catalunya, a no començar a dir, vale, vale, pues escolta, aleshores parlem d'això, parlem d'allò. Per això he votat Junts pel Sí, perquè es faci pressió. Ara penso que no acabarem amb la independència. És una postura que m'agradaria que comentéssim els ponents. Gràcies.
Gràcies. Bueno, amb això hem acabat els torns de preguntes, perquè si no, no complirem l'horari. Si els ponents volen donar una última pinzellada breu.
Sí, jo a veure, podria contestar les preguntes, però m'apunto una mica a la idea de l'article del Toni Castells. A veure, començar ara tot aquest recorregut, que serà llarg, incert, s'ha dit aquí, ple de perills, i serà llarg, com diu el Cavafis amb el seu poema, procura que sigui llarg i passa-ho bé, diu, cosa que no és exactament el que passaria aquí. Però el que crec és que sí que convindria posar el comptador a zero. És impossible això, però el comptador a zero en el sentit de dir, a veure, on som, com podem, abans d'establir els ponts amb Madrid, jo intentaria reconstruir ponts interns, ponts que s'han trencat a Catalunya. En aquests últims anys, doncs s'ha trencat, ja sé que em direu, el doctor Requejo dirà que això són coses del passat, però s'ha trencat Unió, s'ha trencat Convergència i Unió. Convergència Democràtica de Catalunya no ho sé on és. S'han trencat els socialistes, uns són aquí, els altres són allà, els altres encara queden. S'han trencat moltes coses i s'ha trencat. Doncs jo m'apunto la idea, diguem, aquells que des del catalanisme polític volem fer un país obert, lliure, democràtic, independentment si arribem o no a la independència, que jo crec que la independència en si mateix no és una finalitat, sinó que hauria de ser un mitjà per poder millorar l'autogovern i el sistema de governança, però sí que jo crec que m'apunto amb aquesta idea. I després, amb la gent que ha parlat de fora i amb la premsa que he llegit de fora, tot em fa pensar que estem en les vigílies d'un gran trastorn de nivell global. No només a les fronteres orientals d'Europa, no només si Anglaterra surt de l'euro de la Unió o Grècia surt de l'euro. Hi ha el tema de Xina, hi ha el tema d'Àsia, aquests acords que s'han fet amb Àsia, el paper d'Europa, aquesta entrada massiva de refugiats, que és una figura que a la legislació espanyola existeix, però em sembla que només n'hi ha 1.000 i pico a Espanya de refugiats, però en canvi hi ha uns quants milions d'immigrants, que aquí no hem cobert aquesta figura. I els catalanistes, llavors, volia dir una cosa sobre, perquè ara ja me la veig venir, ara serà ens donaran la tabarra sobre el referèndum. Fins que hi hagi el referèndum, ara ja m'ho diuen, ja es veu, perquè com que això no ha acabat d'anar com s'esperava, és el referèndum. D'acord, jo estic d'acord amb el referèndum, però si hem d'anar al referèndum, fem-ho bé, és a dir, fem un debat seriós en el que els catalanistes i els no catalanistes, els catalans, la gent que visqui a Catalunya, pugui discutir amb tranquil·litat, sense pressions de cap mena, sense aparells de propaganda de cap punt, ni d'aquí ni d'allà, i llavors això sí que podrem tirar endavant. Però clar, ara ja està, ja hem fet les eleccions i ara ja comencen, ja és el que veig, l'altre dia m'ho deia el Cuyàs, amb aquest l'altre dia no sé què, és el referèndum, que jo estic d'acord, però fem-lo aviat i debatim-lo bé, perquè és que si no pot ser una altra cosa. I, mireu, jo us diré, a mi em costa molt escoltar Catalunya Informació, no perquè no ho faci bé, és el que escolto primer per saber què passa, però després és el bolero de Rebel, tot el dia el mateix, durant mesos, durant anys, parlen del mateix, cosa que abans no passava, que quan es funda la Catalunya Informació, i ara no, ara és cada dia el mateix. I llavors jo crec que hem de prendre una altra cosa que no s'ha dit en el debat, una cosa que a vegades jo crec que notem, jo almenys noto que falta a la societat, que és el respecte a l'altre. Sobretot quan l'altre és cada vegada més nombrós, cada vegada és més diferent, cada vegada pensa diferent de nosaltres, i l'altre existeix. Jo crec que, com diu l'Habermas, que el segle XXI serà el segle de l'altre. I aquí el debat que construïm, volent o sense voler, no és el discurs de l'altre, sinó és el discurs del Sinn Féin, del nosaltres sols.
Ferran, Josep?
Ferran o Miró?
O...
Ja, que acabi el doctor, que així pot dir l'última paraula, no?
Si ho coneixeu.
Això és tan vell, això és tan vell com la història humana. Votar pel sí, si em giro, que seria l'educat, aleshores no parlo al micro. Es produeixen incidents, o sigui que m'excusareu els de darrere que no em giri. Votar pel sí per negociar, ja tinc molts amics, companys i saludats que ho han fet. Jo a tots els dic el mateix que ara, i per tant, encara que no conec, donaré el tracte d'amic, de company o de saludat, un dels tres. Jo crec que és un error brutal. És un error brutal perquè la teoria de situar el llistó ben amunt, per després poder negociar aquí, això no va així amb els processos de negociació. Quan el llistó està tan amunt, senzillament no hi ha negociació. Per tant, aquesta visió, diguem-li, tàctica, no t'he sentit, però és igual. Aquesta negociació... Segueixo sense...
No, que ell manté que és interessant tenir el punt de mira dalt.
Ah, no, sí, n'estic convençut, perquè el més difícil per cada un de nosaltres, perquè forma part de la condició humana, i ara em palmaré en el que deia el doctor, és rectificar. O sigui, això és el més difícil. Precisament per això estem en un problema. Esperem un problema. Si rectifiquéssim, com diu en Foix, que és una persona ben informada, perquè passar de la independència en 18 mesos
a aixecar una altra vegada la bandera del referèndum, això seria una rectificació, vamos, de bandera. Per tant, no sé si les pot fer i tant de pressa, però en tot cas seria una rectificació, perquè aleshores allò, no sé si es pot obtenir o no, però en tot cas el llistó està suficientment situat perquè tingui molt més consens aquí, perquè sigui més intel·ligible a fora d'aquí, Europa ho pugui entendre més bé, se li posi més difícil a Madrid, etc, etc. Ara, és igual, si un pensa que perquè un saltador de perxa sigui olímpic i li posem un llistó d'entrenament a 21 metres perquè estigui ben amunt i que així l'estimularem, doncs és una idea, jo no la comparteixo per entrenar. No? Jo crec que l'entrenament requereix un sobreesforç, però dins d'un límit. El respecte és molt difícil a la nostra societat, perquè, com apuntava el doctor García Faria, a la nostra societat el respecte a la fragilitat humana és purament circumstancial. Si amb els que són fràgils els respectem segons la circumstància, fem lleis per protegir un determinat col·lectiu perquè no el discriminin, però ens neguem a fer una llei que protegeixi a tots els col·lectius, els pobres, els immigrants, a les dones embarassades de ser discriminades. Només aquella circumstància, perquè ella és políticament correcta, és molt difícil que a una persona feta i dreta, que no té cap mena de fragilitat, si no som capaços de valorar la vida amb tota la seva dimensió, des de l'origen fins al final, és molt difícil que una persona instituïda i amb una vida doncs, perfectament realitzada li tinguin respecte. Per tant, el respecte jo crec que en gran mesura ha desaparegut. Entenem-se, però és una pèrdua de respecte postmoderna i per tant no és tràgica, en el sentit que et poden insultar, et poden condemnar a l'exili interior, però no passa d'aquí. Si estiguéssim en una època moderna, la falta de respecte tindria encara més conseqüències, però ara no passa d'aquí. Per tant, jo crec que democràticament és absolutament suportable.
Ja, per contestar molt sintèticament, jo agraeixo molt l'última intervenció del públic, perquè crec que reflexa un estat d'ànim que pot ser força compartit. A vegades ho he escrit, a vegades, com que hi ha els independentistes de tota la vida, per entendre'ns, que ja van néixer independentistes, com si diguéssim, eh? I després hi ha uns altres independentistes, entre els quals m'incloc, que són més els de la segona, els que ens hi han tornat, diguéssim, no? Els de la segona fornada, eh? A vegades jo parlo d'independentistes instrumentals. Ja, en què vol dir això? Això vol dir, ja, com assenyalava abans amb la intervenció inicial, jo crec que ara hi ha, des del punt de vista del govern de Catalunya, no de Catalunya si voleu, però del govern, de les institucions de Catalunya, estem en dos escenaris possibles. En dos escenaris possibles, però que no són alternatius, és a dir, que poden estar interrelacionats. Els dos escenaris és aquest que ara sembla ser que alguns volen imposar, que és el del referèndum, que efectivament seria tornar enrere, eh? Seria tornar en certa mesura a molta gent que ara ha votat independentista, això no li semblaria bé, com si diguéssim, perquè ells no han votat per això, però això voldria dir que aquest escenari es pot fer i que aquest escenari es pugui fer no depèn de Catalunya, perquè la clau de que es pogués fer està en un altre lloc. Diguem-ne, aquí es pot pressionar, però en contra del que deia, no sé, una altra intervenció que he apuntat aquí, que si ara tots ens posem el 70-80% a reclamar això, el govern al final no es podrà resistir, el govern de Madrid, i tant que es podrà resistir, i tant. És a dir, si només és això, és a dir, amb la lògica que Catalunya i Espanya, jo crec que això no té solució, no té solució bona pels catalans i per les generacions futures. Si hi ha un tercer actor, que és el que anava, podria haver, Podria ser-ho. Per què dic que estan relacionats? Un escenari és aquest del referèndum. Jo crec que ara posar tots els ous en el cistell del referèndum seria un error. Jo crec que sí, sí, hi és. Ja, jo crec que al final un país com Catalunya no es pot independitzar sense un referèndum, que quedi clar això. O sigui, jo crec que una decisió d'aquest calat s'ha de decidir democràticament per majoria per això, eh? Igual que els escocesos ho haguessin fet o els quebequesos ho haguessin fet o potser ho faran al futur igual que els mateixos escocesos. Eh? Ara bé, la pregunta és, i aquí vaig a allò de l'independentisme instrumental, és quina és la millor via perquè hi hagi un referèndum? Si anem a aquest objectiu, quina és la millor via? Simplement demanar que n'hi hagi un. Home, això no ho veig clar. Jo crec que s'han de fer dues coses, si m'apureu. Faré el meu programa de govern ara, que ningú me l'ha demanat, però... Que seria fer... O sigui, mantenir una posició ferma a favor de la independència perquè en algun moment un tercer actor pugui intervenir, que pot ser la Unió Europea, per tal de forçar no la independència, sinó el referèndum. Si no es fa així, no es farà mai aquest referèndum. No, el procés és la independència, l'objectiu és la independència. Per aconseguir la independència s'ha de passar per un referèndum. La pregunta és com podem arribar més fàcilment, diguéssim, més probablement, més factiblement, a realitzar aquest referèndum. Per la via de demanar el referèndum no el aconseguirem. Per la via, diguéssim, de dir que s'han de fer ponts, que si el diàleg, que si... Escolti, no som prou forts nosaltres. L'altre sempre ens guanya. I a més ens guanya per 4-0, no per 2-1. Té molts més mitjans l'Estat de caràcter econòmic, de caràcter social, de caràcter mediàtic, de caràcter internacional. Vull dir que l'adversari és molt més potent. Per tant, la teva estratègia ha d'estar... Ja. I quan Europa pot poder intervenir? Ho vulgui o no, eh? Ho vulgui o no, ho desitgi o no. Home, jo crec que Europa només intervindrà. O sigui, mentre es pugui dir que efectivament això és un problema intern i pugui anar despejant a córner, com si diguéssim, això ho continuarà fent, perquè això és un tema incòmodo per les institucions i els estats europeus. Jo crec que Europa només podrà intervenir el dia que Catalunya sigui un problema per Europa. Ara no és un problema per Europa, Catalunya. Ara és un tema incòmodo, que se'l pot polir amb un parell de declaracions. Quan sigui un problema europeu, cosa que vol dir que sigui un problema per les mercaderies, per les legislacions, per les multinacionals alemanes que estan a Catalunya i que això creï moltes... interrogants, i llavors altres actors que no sigui només la petiteta Generalitat pugui demanar una entrevista amb la Merkel, no, que sigui el president de la Volkswagen o de la Bosch o de la... Que què passa? O sigui, pensar que pugui haver-hi una illa independent fora de la Unió Europea entre França i Espanya, això és una mica complicat, com si diguéssim. És a dir, en definitiva, jo els hi parlo ja en termes quasi estratègics. Perquè hi hagi un referèndum, primer, des de Catalunya s'ha de reforçar la posició independentista i s'ha de lograr que Catalunya sigui un problema per a Europa. Si no es fan aquestes dues coses, sempre estarem amb la poesia de la llàgrima, diguéssim, de que no ens entenen, de que no es pot fer, de que sempre amb la lògica dels perdedors, que és una mica la lògica de jo mai he dit que cada cop hem anat a pitjor, que no s'hagin fet les coses bé, com a vegades se m'ha dit que he dit, diguéssim, no, és clar que hi ha hagut progressos. És clar que amb la democràcia hem estat millor que amb el franquisme. Home, això són coses com molt elementals. Ara, per la via, diguéssim, de buscar l'acord, l'acord no arribarà. Jo crec que això ja ho hem hagut d'aprendre. O sigui, no podem anar amb el lliri a la mà tota la vida. I ens l'han trencat diverses vegades, el lliri i alguna altra cosa. Home, jo crec que des de les forces del país és racional plantejar-se altres camins, potser per arribar a fer la decisió que jo estic d'acord que hi hem de passar, que és una decisió democràtica impecable internacionalment sobre el tema de fons, però sobre el tema de fons, no sobre una altra cosa. Per tant, he agraït aquesta intervenció perquè crec que sí que situa que aquest tema es pot plantejar no en termes substantius de la independència, sí, em sembla que ens hi juguem la vida aquí, sinó en termes més polítics, en termes més, diguéssim, estratègics, mirant, diguéssim, què és allò que més convé amb un pla, podríem dir, més racional.
Sí.
No.
Una intervenció més per part dels ponents.
No, els ponents.
Pues, si ja us sembla, agraïm als ponents i a tots els que han intervingut les aportacions que s'han fet i ara, per concloure ja l'acte, l'Anton Gasol té la paraula.